El judici del procés al matí de Catalunya Ràdio amb Mònica Terribas.
I abans d'analitzar en temps de tertúlia, que avui ho farem amb Pepe Antic, Ferran Casas, Mònica Sabat, Arturo Puente i Alejandro III, el que va passar ahir, hem de saber què vam aclarir. Molt bon dia, Domènec Subirà i Dani Gómez.
Bon dia, bon dia.
A veure, Domènec, després d'expulsar-se responsabilitats Rajoy, Soraya i Zoido, ahir algú, des del punt de vista polític, va dir sí, vaig ser jo.
Qui va posar en marxa l'operatiu policial de l'1 d'octubre va ser José Antonio Nieto, ex número 2 del Ministeri de l'Interior.
Y se ordenó que se pusiera en marcha el dispositivo.
Efectivamente, que se continuara con lo previsto, avisando de que lo íbamos a tener que hacer en solitario porque no íbamos a recibir auxilio.
Nieto va posar en marxa aquest dispositiu policial de l'1 d'octubre i també va ser Nieto, ho aclarava ahir, qui va decidir traslladar els 6.000 agents a Catalunya per impedir el referèndum.
Usted interviene en la toma de decisiones a la hora de trasladar efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil a Cataluña.
Quien propone la decisión soy yo, propongo esa decisión que requería una dotación presupuestaria que se solicitó al Ministerio de Hacienda y se concedió, las autorizaciones necesarias también que correspondían al Ministro de Interior que las concedió. Yo fui coordinando toda esa tarea, fui asumiendo esa responsabilidad de ordenar el trabajo, pero conté con el apoyo de mi ministro, del Ministro del Interior y de otros ministerios que necesariamente tenían que colaborar en ello.
I quedeu-vos amb aquesta dada, confessada ahir pel mateix Nieto davant del tribunal, perquè demostra que l'Estat va posar tots els recursos al seu abast, humans i materials, per tancar els col·legis electorals.
Trasladamos una dotación de en torno a 6.000 personas, que es una dotación muy importante, pero es que eso suponía casi el 90% de los efectivos de la unidad de antidisturbios que teníamos en toda España. Era obligatorio hacer ese esfuerzo, se hizo y se trasladó casi el 100% de lo que realmente nos iba a resultar útil en esta tarea de cumplir el mandato judicial en Cataluña.
Moments intensos viscuts en la sessió d'ahir al Suprem, Domènec.
Doncs n'hi havia molts, però havíem de triar i, per exemple, destaquem aquest moment, quan Nieto va pensar que la millor manera de defensar-se era amb un atac als Mossos i aquí llavors era el seu major, que de fet continua sent major, però era el seu comandament superior en aquells moments, Josep Lluís Trapero.
Al señor Trapero le planteé, imagínese que el número importante de efectivo de Mossos d'Esquadra entra en un edificio, sus vehículos se quedan fuera, son rodeados por un número importante de personas que se manifiestan en contra de la actuación de los Mossos d'Esquadra, les destrozan los vehículos, le impiden salir de ese edificio. En ese momento cree que sería necesario empleo de la fuerza. Y el señor Trapero lo que me respondió es, si hay niños pequeños y personas mayores, no. Con lo que ya teníamos claro que la excusa era que hubiera niños pequeños y personas mayores y que la actitud y la justificación de la inacción por parte de los Mossos d'Esquadra iba a ser eso. Entendíamos que por parte del mayor de los Mossos d'Esquadra la alineación con el gobierno de la Generalitat era total.
Ahir vam viure una declaració de quan protegir nens i persones fràgils és una excusa. Dani.
És amb un relat de violència molt discutible, no? Sí. Sobre el que havia passat exactament aquell 20 de setembre a la seu de la conselleria, per què estaven a dins, per què no sortien, tot això encara està en tela de judici.
Ahir es va veure claríssim, Dani.
Sí. Aquestes realitats paral·leles de les quals parlava José Antonio Nieto, no? Perquè, clar, estem parlant de concepcions policials diferents, com ha quedat ara palès, d'aquestes realitats polítiques tan allunyades des del govern del Partit Popular, de la Generalitat de Carles Puigdemont, i entre tantes diferències s'obria pas a la sala aquesta convicció de l'exsecretari d'Estat Interior.
Yo estoy convencido que si los Mossos d'Esquadra de forma clara, de forma evidente, hubiesen manifestado su voluntad de cumplir el mandato judicial, el referéndum del 1 de octubre no se hubiese celebrado, se habría desconvocado. Fíjese, estoy convencido de que se habría desconvocado.
La prioritat de la força policial dirigida sobre el terreny per José Antonio Nieto era fer complir la llei i evitar que se celebrés una consulta il·legal. L'antic càrrec d'Interior va defensar l'actuació dels seus agents, creu que es van limitar a aplicar la força mínima imprescindible i fins i tot deia que si la cosa no va anar a més va ser perquè no van voler.
Mire, si hubiéramos priorizado la eficacia de las actuaciones por encima de cualquier otro objetivo, los profesionales que actuaron en cada uno de los colegios electorales tienen formación, dotación en material, capacidades profesionales y amparo legal para haber cumplido su objetivo y haber llegado al 100% de eficacia en cada colegio electoral, seguramente a costa de mayor empleo de la fuerza, pero lo podían haber hecho.
Ho podien haver fet, ja ho heu sentit. Ús de la força policial, que segons Nieto no es va traduir en càrregues policials de l'1 d'octubre. Els qui penseu que hi va haver càrregues policials, esteu molt equivocats.
No, aquell dia, explicava el tribunal, no es van produir càrregues a Catalunya. La violència va venir dels independentistes.
Los CDR eran grupos violentos.
Los CDR tenían una misión inicialmente organizativa, pero yo sí le digo que creo que derivaron en una actitud violenta o que propiciaba o facilitaba el que se tuviesen actitudes violentas.
Entre esas entidades o asociaciones que convocaron a estas movilizaciones estaba la Asamblea Nacional Catalana.
Sí, en prácticamente todas estaba la ANC.
I Òmnium Cultural.
I Òmnium Cultural també.
També. I controvèrsia, atenció, sobre el nombre de policies nacionals i guàrdies civils que van acabar ferits l'1 d'octubre. Les versions oficials no quadren per enlloc, Dani.
Això és el que deia el 3 d'octubre la llavors vicepresidenta espanyola Soraya Sáinz de Santamaría. Pareu atenció, eh?
Ha habido 400 agentes de la policia i de la guàrdia civil que han tenido que ser atendidos.
O sigui, Soraya va dir que 400 agents de la guàrdia civil havien estat atesos, ferits.
400 atesos, exacte. Una xifra que la mateixa Sáenz de Santamaría va rebaixar la setmana passada quan va declarar, recordem-ho, davant del Suprem.
Me informaron que como 93, 95 policías y guardias civiles tuvieron que ser atendidos por heridas.
O sigui, que de 400 passem a 93, eh?
I l'última versió,
és la
Dani?
Que venim d'ahir, la que donava José Antonio Nieto.
¿Qué número de policías el día 1 de octubre tuvieron que ser hospitalizados?
El día 1 de octubre no fue ningún policía hospitalizado. Hubo un número importante que requirieron atención médica.
¿Sabes si hubo policías que tuvieron que abandonar el operativo, tenerse que desplazar y ser atendidos in situ por ambulancias medicalizadas y no pudieron participar del operativo?
No hubo ninguno que tuviese que ser atendido por ambulancias medicalizadas. Hubo algunos que tuvieron contusiones importantes. No me consta que ninguno cogiera la baja.
És a dir, ferits tendents a zero, de 400 a zero.
I després va dir que ningú s'havia agafat la baixa.
Sí, i que mica... tots, i no, i els hi va agrair molt que pel fet d'haver estat ferits no haguessin...
Doncs això, no s'haguessin agafat la baixa ni haguessin demanat uns dies de permís.
Temperatura exterior, Domènec.
Doncs mira, una piulada de l'exterior, però cuinada a l'interior del Suprem. Impactava durant la sessió del matí, diguéssim, a tot el que és l'espai internauta exterior. Després del recés del migdia, el compte de l'exconseller Forn llançava aquest tuit.
El relat del secretari d'Estat Nieto, diu Forn, és el de la Fiscalia i l'acusació de Vox, el de la instrucció del jutge Llarena, el dels atestats de la Guàrdia Civil. És un relat ple de falsedats que nega la violència policial de l'1 d'octubre, deia Forn, i que la inventa per part de la gent que volia votar. Això deia Quim Forn en aquell moment. I la imatge del dia...
Que estava a la sala escoltant, evidentment, tot el que deia José Antonio Nieto.
La imatge del dia era veure una mesa del Parlament davant del Tribunal Suprem.
I és que ahir coincidien l'actual president del Parlament, Roger Torrent, els vicepresidents José María Espejo, de Ciutadans, i David Pérez, del PSC, i també el secretari i el lletrat major de la cambra.
I a més, la imatge va ser la del debat que fa temps que vivim, la legitimitat dels diputats versus les restriccions del reglament i la Constitució. Roger Torrent, per una banda, defensant les decisions de Carme Forcadell...
I els vicepresidents, per l'altra, contradient-los.
Exacte.
Un presidente, una presidenta del Parlamento de Cataluña, nunca puede limitar, censurar esta libertad de expresión de los grupos parlamentarios.
Efectivamente, se inadmitieron por cuestiones materiales, por cuestiones de fondo. Eran iniciativas que estaban fuera de la competencia de la Generalitat de Cataluña.
Tenemos esa obligación de inadmitir cuando se contradiga el ordenamiento constitucional.
I en aquest debat, torno a ser aquí, s'hi van veure involucrats inevitablement els lletrats del Parlament. Antonio Bayona, ara ja exlletrat major, i Xavier Muro, encara secretari general de la cambra, també destacaven els conflictes amb què s'havia topat l'aprovació de les lleis de desconnexió.
A partir de lo que fue la primera resolución, que fue la de la aprobación de las conclusiones de la Comisión de Proceso Constituyente, los servicios jurídicos empezamos a hacer, digamos, informes o advertencias relacionadas o advirtiendo a la mesa de que existía el deber de impedir o paralizar nuevas iniciativas.
El tribunal establece que cuando la contradicción con la Constitución sea palmaria y evidente, la mesa podría inadmitir la iniciativa parlamentaria.
Però al marge d'aquests debats, que van ser jurídics, molt llargs, tota la tarda, ahir hi va haver una declaració de Roger Torrent, el president del Parlament, que destacava per sobre de les altres, que és quan els hi va dir als magistrats: escolteu, aquí esteu intentant aclarir els fets de la tardor de setembre i octubre del 2017, però el problema polític persistirà perquè nosaltres votarem.
Tengan presente que no vamos a renunciar nunca a la voluntad mayoritaria en Cataluña de los catalanes y las catalanas a decidir nuestro futuro. Yo voté el 1 de octubre. Votaron 2.300.000 catalanes y catalanas. Y tengan presente que volveremos a votar. Volveré a votar. Porque estoy convencido que el conflicto político entre Cataluña y el Estado solo se resolverá mediante un referéndum.
I encara una altra imatge d'ahir, Dani. Tu vas prendre nota de com seien ahir els processats?
Sí, perquè hi ha hagut canvis. Al banc dels acusats ara mateix ahir seien Josep Rull, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Santi Vila, Meritxell Borràs i Carles Mundó, i just darrere dels advocats respectius, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Quim Forn i Jordi Turull. Per tant, 6 al banc dels acusats, 6 al banc dels advocats.
Tensions a la sala, Dani. Probablement quin moment va ser el més dur?
Doncs jo crec que és el moment més dur que portem fins ara de judici entre Manuel Marchena i les defenses, perquè realment es van dir coses que fins ara no havíem sentit.
Exacte.
Entre els uns i els altres.
Sí, ho explicàvem a la portada, però recordem-ho. Declarava Roger Torrent.
Situem-nos. Declara Roger Torrent, exacte, citat per l'acusació popular de Vox sobre el paper de la mesa del Parlament en l'aprovació de les lleis del 6 i 7 de setembre. Aleshores, els advocats de la defensa volen aprofitar el seu torn per preguntar-li per altres qüestions. I aquí és on es topen amb Marchena.
Qüestions que són l'1 d'octubre i el 20 de setembre. Com va viure el president del Parlament, que encara no ho era, aquelles dues jornades? El primer és Andreu Van der Einde, l'advocat de Junqueras i Romeva.
Y esto ha quedado grabado y usted no va a tener ningún problema de alegación, ningún déficit defensivo. Formule una pregunta, por favor.
No puedo formular ninguna pregunta porque todas eran relevantes.
Parece que yo no me explico o que no me entiende.
Estoy diciendo que no...
Mire, es que además hay una cosa. Yo no puedo entrar en discusión con usted. No puedo entrar en discusión con usted. En el momento en el que yo le he dicho que no va a ser posible constar en acta protestas sobre preguntas que ya le anticipo que ninguna de ellas va a superar el juicio de pertinencia, si se refieren a cuestiones distintas de la experiencia parlamentaria del señor Torrent, ya está, ya se ha dejado
y no me disputa. Preguntas. Por eso le estoy confirmando que no tengo ninguna pregunta.
Pero si yo no necesito la confirmación de mis decisiones por usted.
No,
téngalo bien claro.
Que no tengo más preguntas.
Duríssim. I penseu que, si no recordo malament, la topada amb Van der Einde va durar uns 4 minuts.
4 minuts, després... perquè jo us deia, escolta, sí, aquesta bronca és monumental, i el Domènec em va enviar missatge dient: Mònica, jo dura 4 minuts.
Però la bronca que això... global va durar 7.
Exacte.
4 només ja per Van der Einde.
Jordi Pina, l'advocat de Turull, insistia. Sánchez i Rull, deia: a veure, aquí tenim base per queixar-nos, perquè Vox havia demanat el testimoni de Roger Torrent pels fets del 20 de setembre.
Quiero simplemente que quede constancia en acta que la pertinencia de la prueba por la cual el tribunal admitió este testigo era...
No le permito. Hay un pequeño error. La pertinencia de la declaración del señor Torrent no la delimita la acción popular. La delimita esta sala. Todo lo que se salga de ahí, y no ponga cara de sorpresa, que usted sabe perfectamente que tengo razón. Venga.
Marina Roig, advocada de Jordi Cuixart, també va entrar en la disputa, però la veritat és que Marchena no va canviar la seva actitud. Y Marina Roig va a protestar, pero no se va a sortir.
Si no se permiten hacer preguntas sobre el 20 de septiembre, entiendo que en este juicio estamos para averiguar la realidad de los hechos o la verdad material. Mire, y tenemos delante un testigo de unos hechos que son objeto de acusación. Si la sala no permite interrogatorios
hasta el 20 de septiembre,
no es esto.
Mire, la sala es la primera interesada y constitucionalmente obligada a conocer qué es lo que pasó y al esclarecimiento de los hechos y a la traducción jurídica de estos hechos.
Coses que passaven a fora d'aquella sala. Per exemple, que en una altra sala del Suprem, durant més de 8 hores, Enric Millo, el delegat del govern espanyol a Catalunya a l'època Rajoy, va estar tancat, incomunicat, esperant que li toqués, perquè era el segon. Ja. I s'ho va menjar amb patates, perquè allà anava entrant gent i ell l'últim. Per tant, se'n van a dormir a Madrid, va buscar-se un hotel, i suposo que això els hi deuen pagar, perquè, és clar, tot el dia allà, i a sobre t'has... Vull dir que al final...
Sí, perquè...
Això és responsabilitat del Suprem, no?
A veure, avui comencen amb ells, suposem que no li tocarà esperar gaire. No?
Exacte, això d'una banda. Avui declara el primer, per tant, avui segur que entra de seguida. I d'una altra, els observadors internacionals, que ja fa 3 setmanes que estan observant què passa, ahir es van queixar que en l'interrogatori de Jordi Cuixart doncs no se li havia, s'havia qüestionat el dret de manifestació. I, per tant, sobre l'interrogatori de Jordi Cuixart estan amoïnats per com es va qüestionar una cosa tan bàsica com un dels drets fonamentals.
Sí, recordem que això són les declaracions que feien ahir els observadors sobre el que havia passat la setmana passada.
Ah, exacte.
Cada inici de setmana l'equip d'observadors fan una valoració del que ha passat la setmana anterior.
Que nosaltres ho farem amb Agustí el Matamala, que està observant tot el que està passant, i també d'aquí uns dies, a part de les persones que ens acompanyen a analitzar durant el recés, que avui seran Daniela Melang, l'advocat penalista, i Anaïs Franquesa, l'advocada també penalista i codirectora d'Irídia, que en el recés del Suprem ens ajuden a posar-hi una mica de llum. Avui també, en algun moment, esperem sentir el coronel Diego Pérez de los Cobos, no?
Sí, avui recuperarem el fil policial, sentirem el testimoni de Diego Pérez de los Cobos, el coordinador policial de l'1 d'octubre. Veurem si refuta o confirma tot el que va dir ahir el número 2 d'Interior, José Antonio Nieto. També escoltarem a Juan Antonio Puigcerver, que va ser l'alt funcionari del Ministeri de l'Interior que va dirigir, recordem-ho, la Conselleria d'Interior Catalana, els Mossos d'Esquadra, durant l'aplicació del 155. I també escoltarem els màxims responsables, els màxims comandaments, la tardor del 2017, de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil a Catalunya, i també el comissari dels Mossos, Manuel Castellbí.
Recordem a Dani Gómez, que ahir corrien per les xarxes, evidentment, valorant la intervenció de José Antonio Nieto, els precedents d'aquest home pel que fa a la seva credibilitat, que és que va ser reprovat pel Congrés dels Diputats l'any 2017 en plena Operació Lezo, aquella operació de corrupció del Partit Popular, perquè Fiscalia Anticorrupció va detectar una conversa entre ell i Pedro González, el germà d'Ignacio González, l'expresident de la Comunitat de Madrid, en què l'hauria advertit que l'estaven investigant, i per això va ser reprovat, no?
Sí, sobre aquesta qüestió, però ningú va fer cap comentari.
Impertinente.
Vaja, Marchena s'hagués tornat...
Entraria en el capítol de la temperatura exterior.
Exacte, temperatura exterior.
Sí, sí, no, però la veritat és que aquest testimoni, clar, pot quedar qüestionat, no?, per aquesta actuació en el passat.
Sí,
en
perquè
cas,
ja era el número 2 de Zoido, aleshores.
Sí, sí.
En qualsevol cas, els que ens esteu sentint i esteu pensant, ostres, com podem digerir tot això? Com podem seguir-ho, no? Molts de vosaltres teniu vides, i jo això espero. I, per tant, nosaltres estem aquí per vosaltres. Per tant, estigueu tranquils que allò que passa dins d'aquesta sala segona del Tribunal Suprem, a través dels nostres sintetitzadors, en Domènec Subirà i en Dani Gómez i la resta de l'equip d'informatius, la Roser Parera, que està dins de la sala, la Maria Núria Rebella, tots els tècnics que estem fent possible que seguiu el judici, doncs ho podreu fer. A partir de 9:15 avui, enganxats a l'antena del Matí de Catalunya Ràdio per sentir la declaració com a testimoni del conseller, del qui va ser delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo. Una pausa i tertúlia breu.